tarda, no et desconnectis. Connectat. Ara volem anar fins a Sabadell perquè volem conèixer l'artesana dels violins, Clàudia Fite, que l'hem anat a trobar on treballa. Pau Duran, bona tarda. Com et sents entrant a l'espai on feineja una luthier?
Bona tarda. Doncs mira, sentim un privilegiat de poder estar a la seva zona privada de treball, perquè, escolta, causa una impressió, saps? Una solemnitat, això de veure els violins acabats, saps? Penjant així, exposats. Sembla que s'estiguin com acabant de madurar, gairebé, com si fossin fruita madura. Clàudia Fite, com estàs?
Molt bé. Aquí, treballant una miqueta.
A veure, aquest racó te l'has construït tu, ja l'havies agafat, és el taller d'una luthier.
Sí, vaig trobar el local fa un parell d'anys, que estava allò per llogar, i vaig dir, doncs vinga, a muntar el negoci, cap endavant.
Com es fa una luthier?
Bueno, es fa... Jo de petita tocava el violí. Ja tocava al conservatori i em m'agradava molt. I estudiant el batxillerat, bueno, allò que et fan fer el treball de recerca, i bueno, vaig buscar una mica sobre allò, el que m'agradava, no? Violins, violinistes, i vaig fer una mica també recerca en quant al violí, orígens, evolució, escoles de lutieria, vaig allò entrevistar un lutier, ja coneixia l'ofici per si. Perquè algun cop vaig comprar un violí i vaig anar a l'útil a buscar el violí. Però no, mai n'havia sigut com conscient de com era la feina d'un lutier. I fent pues, això, el treball de recerca, vaig dir, ostres, això és molt xulo. I no sé, d'un tros de fusta, no?, que pugui sonar. Ara, no sé, deu ser com molt gratificant. I ho és. Un cop fas un primer violí, dius, ostres, quina passada, no? I bueno, com vaig dir, doncs vinga, m'agrada, crec que m'agrada, doncs vinga, tirem per allà a estudiar-ho.
I dius que llavors això s'aprèn a una escola de lutieria?
Sí, hi ha per tot el món, no ho sembla, però està a petar. I vaig començar primer a Bilbao, el 2012-2013, vaig anar 3 anyets a viure allà, a una escola, des d'un conservatori d'allà, en el mateix edifici hi havia l'escola de lutieria. I vaig estar 3 anyets i a l'acabar allà vaig estar després a una escola d'Anglaterra de més prestigi i també 3 anyets més allà vivint i aprenent l'ofici. La restauració també, que a Bilbao no l'havia pogut fer, el que era reparació, restauració, doncs vaig dir, vinga, invertim una mica més els estudis en aquest camp i això, vaig estar superbé 3 anys allà i ja està. I ara doncs, aquí vaig estar després treballant una mica amb algun luthier, en algun lloc a Barcelona, i ara doncs, vaig decidir després de la Covid i tot això, doncs vaig dir, vinga, va, a muntar un taller jo mateixa, aviam què surt.
I vas fer el cop de cap. Què s'ha de tenir en compte per construir un violí de zero?
Bueno, has de saber les fustes, material, tenir una bona fusta i després doncs, tenir el plànol del model que tu vulguis fer. Si vols fer un Stradivari, un Amati, un Guarneri, qualsevol d'aquests, un Bergonzi. Un cop tu tens les mides i les fustes que vols, que has triat per fer l'instrument i el material i les eines, també important, doncs ja està, un cop amb això, endavant.
Ara en tens un, allò que veig gairebé, gairebé acabat sobre la taula. Què es triga a fer un violí?
Depenent, jo entre 2-3 mesos. Si fes allò que hi dediques matí tarda, uns 2-3 mesos, bé, vull dir, perquè n'he fet algun cop un en 5 setmanes i no, que era una prova d'examen que ens van fer a tercer, però clar, és allò de fer un violí ràpid i sense vernissar ni res, però bueno, és molt divertit, perquè dius, vale, t'has d'organitzar molt bé i tal, però jo trobo que 5 setmanes és just per mi, per fer-lo com jo voldria que quedés. Jo calculo això, 2 mesos, 3 mesos.
Hi ha algun moment de la fase intermitja que sigui corregible, de dir, ui, això no està quedant com deuria, o no és fins al final de tot que dius, ostres, pues no és el que s'esperava?
Bueno, vas corregint de mica en mica. Vull dir, a vegades tu dius, ostres, per exemple, les tapes que tenen, que no són planes, tenen com una bòveda, no? Que en diem bòveda, que és com una teulada. Al principi dius, ostres, quan la comences a fer, potser dius, hòstia, crec que ja està. Després te la vas mirant, mentre vas fent altres coses de construcció, dius, bueno, encara tinc temps de retocar-la. Pues, acabes de retocar, però un cop ja està vernissat, dius, si ho vols, bueno, sempre pots tornar enrere, treure el vernís i retocar, però jo prefereixo ja deixar-ho. Si ho he deixat així, és així, i segur que sonarà bé.
Veig moltes eines aquí en aquesta taula de treball i líquids. A veure, explica'm una mica quines tècniques cal fer servir.
Bueno, sobretot aprendre primer el bàsic, no? Aprendre a serrar amb la serra, a fer servir el formó, el ribot, sobretot aprendre a fer les coses sense el que és la maquinària, sobretot, que no està de més. Jo ara, per exemple, no tinc màquines ni serres de cinta ni trepants aquests elèctrics, perquè sempre, al principi sempre t'ho ensenyen a fer sense màquines. Si tu després ja vols fer servir màquines, ja està. Però la base i l'important jo crec que és saber-ho fer-ho tot a mà, sense tenir que puguis fer tu sol. I això, eines de les bàsiques, les gúbies, aprendre a fer el buidat a una superfície, el formó, com es diu, ara no surt en anglès, el ribot ara, i la serra. Sobretot aquests 4, si s'aprenen a fer servir bé, a com treure la fusta i tal, a com fer-lo servir, i l'afilat també, important, tenir molt ben afilades, esmolades les eines.
El vocabulari, déu-n'hi-do, no? Perquè entre l'anglès, el basc, no?
Bueno, el basc desafortunadament no el vaig poder aprendre gaire, perquè és que és molt complicat. Ho vaig provar, però no. És molt difícil, i amb 3 anyets era massa just. Però, clar, tinc català, tinc castellà, anglès. Alguna vegada també allò que et surten els llibres, paraules en italià, en francès, i dius, ostres, ara això que faig una mica se'm creuen una mica els cables quan he de pensar en les parts dels violins o les eines, però bueno, mira, m'acabo entenent amb qui ho hagi de parlar.
Escolta, has dit moltes setmanes de feina, m'imagino que això s'ha de cobrar, no? Què ha de costar un violí dels que fas?
Aviam, més o menys a mi el que et diuen quan estudies i això, un violí acabat de fer de mà de qualitat, entre 10.000 i 15.000, i ja pots tirar més cap amunt. Tot i així, si jo el no tenir encara cert nom com a luthier professional, prefereixo també baixar una mica el preu i pues dir, pues mira, entre, jo què sé, 6.000, 8.000, no, vull dir, sempre també un cop el comprador es pot negociar el preu i tal, vull dir que, i també prefereixo que els primers instruments que faig que surtin i que sonin i vendre'ls potser una mica més econòmics i que també així la gent els conegui i que no estiguin aquí tancats i no sonin, que fa pena, saps? No estar allà i que no soni, pobrets, sap greu.
Com està el sector? Té sortida? És una cosa que t'has de donar a conèixer per veure si van arribant els clients?
T'has de moure. Vull dir, un cop, perquè la gent no n'és conscient, però hi ha molts luthiers. Hi ha no molts com enginyers, però n'hi ha. Però bueno, aquí a Sabadell som uns, no som molts, però bueno, també som de violins així. Crec que sóc jo i un parell més. Però especial de guitarres, de ben fusta, vull dir, també som uns quants, està bé, vull dir, i també entre nosaltres ens ajudem, vull dir que està molt bé. I per trobar allò, començar a fer feina així, clar, això, pues, anar a les escoles de música, presentar-te, anar amb els teus instruments a professors que els provin per alumnes que volen estudiar superior, coses així, per si s'han de comprar un instrument, saps? Vull dir, és, també insistir molt, és clar, sí, clar, si estàs aquí al taller i no fas res, pues clar, no, que aquí no, bueno, sí, està bé, la gent passa i et veu i algú t'entrarà, però és una part del client que guanyes, també has de tornar buscant.
Els que hi sou entesos, el so que acaba sortint d'aquests violins és una cosa de posar-hi orella, de que teniu l'orella fina, o també és un so d'aquells que es miren pantalles d'ordinadors, descomposa, mira, veus aquests harmònics que surten per aquí?
Bueno, les dues coses. Sí, hi ha gent que... La gent que, bueno, si ve un músic a buscar un violí per comprar, pot ser que et digui, ai, és que vull mirar acústicament com vull posar dir això, el martell aquest, aviam com sona acústicament, les ones que transmet. Bueno, sí, però normalment no trobaràs un violinista que es vulgui comprar un violí anant aquí específicament, aviam si té aquesta freqüència, no sé què, o, saps? Vull dir, el que busquen ells és que a l'hora de tocar-lo que soni, dir, vale, que correspon a el que ell està buscant. I dir, vale, doncs aquí les cordes són equilibrades, té potència, és càlid, no és càlid, m'agrada que sigui, saps? És, això ja és, la gent busca més la sonoritat en si del moment, de com sona, com sonaria a una sala, com sonaria al carrer, però això de proves acústiques és més per nosaltres els lutiers, per quan estem fabricant, dir, vale, pues mira, la freqüència tal, aquí no surt gaire bé, pues anem a treure una mica de fusta per allà, saps? És més per nosaltres de guia, per quan a sonar en el futur, que després també, per un cop està construït, també mira tot com acústicament, és interessant veure com està fet la composició harmònica i acústica. Ara.
I de fustes, imagino que també n'hi haurà unes de predilectes, no?
Sí, bueno, les tres principals són avet, auró i banús. També hi ha altres fustes, sobretot amb cellos i contrabaixos, que es fan servir més, que són una mica més toves, més que res pel, també quan a construcció l'auró, aquesta d'aquí, la que és la de darrere, és una fusta molt dura. Fer buidar una tapa de cello de contrabaix amb aquesta fusta, jo ho he fet i vaig acabar molt cansada. Vull dir que a vegades hi ha en fustes una mica que tenen molt bona resistència, igual que l'auró, però que també són una mica més toves, i són més ràpides per treballar. Jo tenia companys que jo feia l'auró i un altre company tenia el que es diu Willow, no sé ara com es diu en català, i la fusta que es diu Willow i era més tova, i clar, ens vam posar a la vegada a buidar el cello i clar, ell va acabar dues setmanes abans, bueno, no dues setmanes abans, però uns quants dies abans que jo, i dic, jope, a la pròxima crec que agafaré aquesta fusta perquè tarda més, o és més ràpid en canvi amb l'altre és més feixuc, però també té un resultat molt maco, té allò un flamejat que en dic jo, té com uns dibuixos molt macos i molt atractius també, que val la pena.
I tant. Clàudia, una cançó per acabar i per què?
Jo, bueno, una cançó que havia començat a escoltar molt de petita, que me'l va posar de fet el meu pare, diu, mira, aquí hi ha un violinista que és molt bo, tal, que es diu Ara Malikian, i és una cançó d'un dels CD que es diu De la Felicidad. Hi ha una cançó que es diu Malabarista de Semáforo, que és una cançó que és molt... Jo la trobo com molt energètica, molt potent, molt... I és una cançó que dic, ostres, sí, que... O sigui que sents com el tio va tocant com amb molta força i com que ho dona tot, saps? I és com molt energètica, molt... I de tant en tant és una cançó que sempre la tinc present. Que quan la vaig començar a escoltar de petita és una persona que em va dir, ai, mira, doncs m'agradaria tocar això també. No ho he tocat mai, però allò que crees aquestes il·lusions, no? I aquesta motivació.
Clàudia, moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa teva.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.